Sant Andreu és un dels districtes on més activitats culturals es duen a terme segons les mateixes dades de l'Ajuntament. El Centre Garcilaso, Can Fabra, el Centre de Cultura Municipal de Sant Andreu, la Nau Ivanov, és on es concentren la majoria d'entitats que porten a terme tota mena d'actes culturals, i hem de dir que si hi ha una entitat que ha treballat en tots aquests centres és, sens dubte, la Sant Andreu Jazz Band, una entitat que, amb el nom de Sant Andreu al capdavant, porta ja 5 anys treballant per difondre la música jazz arreu de la nostra vila. La Sant Andreu Jazz Band és una formació nascuda de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, formada per gent molt jove. Alguns d'ells, nens, que viuen i porten la música molt a dins seu. La Sant Andreu Jazz Band va realitzar l'any passat més de 25 concerts arreu de Catalunya. I ara és notícia, i és que aviat publicaran el seu segon disc. Es diu Jazzing, volum 2, i pretén ser una nova mirada a la música jazz, acompanyats en aquesta ocasió per Ricard Gili, que és director de la Locomotora Negra i fundador de la Fundació Jazz Class. Des d'aquí volem encoratjar aquesta banda i donar-los ànims en la carrera que porten endavant. Gràcies a ells, el nom de Sant Andreu viatja i es dona a conèixer allà on van. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble. Qui et parla i acompanya, en Jordi García.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.
Doncs amb Jordi García, amb Xavi Álvarez, amb Mireia Gutiérrez, molt bon dia.
Bon dia.
I també amb Noemí Escribano, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de l'Ajuntament, que atorga les beques per a les vacances d'hivern al 84% dels sol·licitants.
L'Ajuntament ha concedit ajuts econòmics per la setmana de les vacances d'hivern, que a la ciutat es fa del 7 a l'11 de març, a gairebé la totalitat de les famílies que ho han sol·licitat, concretament el 84%. Segons fonts del consistori barceloní, l'altre 16% de les sol·licituds han estat denegades, principalment perquè les famílies que les presentaven ho feien per activitats no subvencionables com les que tenien lloc fora de la ciutat, no justificaven documentalment els ingressos o bé superaven els ingressos previstos a les bases de les convocatòries. En total, de les 1.394 famílies sol·licitants, 1.168 són les que rebran ajudes. Del 84% de les famílies que rebran ajuts, un 65%, és a dir, 762 famílies, en rebran el 90%, la màxima quantitat concedida, mentre que un 21%, 242 famílies, rebran el 60% de l'ajuda i un 14%, unes 164 famílies, el 30%.
Doncs d'aquest tema en parlarem amb la senyora Eugènia Fernández, que pertany a l'àrea de benestar i cohesió territorial del districte de Sant Andreu. Això serà d'aquí uns moments. Ara el que parlem és una altra informació a destacar, com per exemple el desmuntatge de la passarel·la metàl·lica de vianants de la Meridiana que ha començat precisament aquesta nit passada.
La passera que ha unit els barris de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova s'elimina perquè s'obre un nou pas de vianants sobre l'Avinguda Meridiana, regulat semafòricament gràcies a les actuacions que es porten a terme per adequar l'entrada a Barcelona del carril Busba de la C58. Ja s'han iniciat els treballs de desmuntatge de la passarel·la metàl·lica per vianants, que creua l'Avinguda Meridiana a l'alçada del PK76-600 de l'actual C33. Aquesta passarel·la, actualment fora de servei, ja estava previst de retirar-la al final de les obres del nou carril Busbau, però els treballs s'avancen degut al seu precat estari a causa d'un cop donat per un camió. La programació dels treballs, que afecta una secció de l'Avinguda Meridiana en aquest punt de 4 carrils de circulació per sentit, es faran en un horari nocturn entre 11:15 i 17:45, segons la següent programació. Aquesta nit es realitzaran els treballs de retirada de la part central de la passarel·la, que s'iniciaran a 11:15 i acabaran cap a 17:45 del matí, i durant els quals s'aniran ocupant els carrils de la calçada. La Guàrdia Urbana regularà el trànsit, que es veurà afectat parcialment tant d'entrada com de sortida. Els dos sentits de circulació només quedaran tallats entre les 3 i 3:15 de la matinada. A la nit del 23 al 24 de febrer del 2011, els treballs de retirada de les parts laterals de la passarel·la, ocupant simultàniament els dos carrils lents a tots dos sentits de circulació de Meridiana, mantenint dos carrils de circulació per sentit.
I tal com us dèiem ahir, l'estació de la Sagrera Meridiana s'ha posat en marxa, el que això representa un impuls per l'economia.
El director de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Joan Trullent, ha assegurat que la nova estació seria un impuls econòmic per Barcelona, per Catalunya i per l'Estat. Segons Trullent, l'entrada en servei de la futura estació de la Sagrera permetrà impulsar l'economia catalana fins a convertir-la en una de les més avançades d'Europa. La zona d'influència de Barcelona traspassaria les fronteres arribant fins a Lió i Tolosa, configurant així l'onzena megaregió del planeta en termes de valor de producció. Les conclusions de l'estudi apunten que la capital catalana estarà connectada en menys de 2 hores amb 11 milions de persones i en menys de 4 hores amb 31 milions. Les previsions amb què treballa Trullent són que l'estació generi 48.000 llocs de treball d'aquí a 15 anys. Durant aquest període, calcula que la nova estació propiciarà la transformació dels polígons industrials propers, creant 37.000 habitatges nous. Unes dades molt optimistes, tenint en compte el moment delicat pel que passa a l'economia.
Doncs esperem que la Sagrera ens tregui d'aquesta crisi que estem vivint últimament. I parlem també del TGV en el sentit de que l'AVE s'aturarà a la Sagrera l'any que ve.
El saber que circulin de Barcelona, Girona i Figueres a partir de l'any que ve podran parar a la Sagrera. Perquè això sigui possible, s'haurà d'habilitar allà una instal·lació provisional a les vies d'ample europeu, també en traçat provisional, que es col·locaran en el costat muntanya entre els ponts de Bac de Roda i del Treball Digne. Aquesta ruta serà de l'AVE durant alguns anys mentre avancen en el costat mar les obres de la macroestació, ara tan sols acabades d'iniciar. La parada la va assegurar el ministre de Foment, José Blanco, en el col·loqui del Fòrum Nova Economia, al qual va assistir per commemorar els 3 anys de l'arribada de l'alta velocitat a Barcelona.
I més coses encara tenir en compte, com per exemple la sessió informativa pel Pla d'Instal·lació d'Ascensors i Rehabilitació del barri del Bon Pastor.
El dimecres 2 de març hi haurà una sessió informativa adreçada a tots els veïns del barri interessats a conèixer el Pla d'Instal·lació d'Ascensors i de Rehabilitació del barri del Bon Pastor. L'acte es farà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic del Bon Pastor, al carrer Robert Gerard 34.
Més coses. També us, tal com començàvem el nostre programa d'avui, parlem de la Sant Andreu Jazz Band, que presentarà aviat el seu segon CD-DVD amb el nom de Jason Blum 2.
La formació de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu presentarà el seu segon disc el proper dimecres 2 de març al Centre Cultural Can Fabra, a les 7 de la tarda. La presentació consistirà en un petit concert en el que la Sant Andreu Jazz Band oferirà un tast del contingut del nou CD. La Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro, és una formació de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, que es va estrenar oficialment l'any 2006 al Festival Internacional de Jazz de Terrassa, a l'apartat de Jazz Jove. Aquest mateix any van tocar la primera edició del Jazz Clàssic Non-Stop, creat per la Fundació Catalana per Preservació del Jazz Clàssic.
I més coses encara a comentar-vos, com per exemple que ja és a l'abast dels veïns la primera guia d'escriptors locals de Sant Andreu.
Siguin professionals o aficionats, la guia d'escriptors de Sant Andreu recull tots els autors que viuen al districte. En total en són més de 50. Aquesta és la primera guia d'escriptors locals que es crea a la ciutat. La intenció és recollir tota la bibliografia d'aquests redactors i fer-ne difusió.
I atenció, perquè continua el procés de preinscripció escolar.
Continua el procés de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil, de 3 a 6 anys, i d'educació primària i secundària obligatòria per a l'escola pública i concertada. El procés s'allargarà fins al dia 25 de febrer. Si la sol·licitud s'envia per internet, el termini es tanca a les 12 de la nit del 24 de febrer. Les llistes baremades de sol·licituds es publicaran el 15 de març, dia en què també es farà el sorteig per determinar l'ordre de les peticions. A partir d'aleshores, durant 3 dies, començarà el període de reclamacions. Les llistes baremades definitives es donaran a conèixer el 23 de març. El 2 de maig es publicaran l'alumnat admès i del 6 al 10 de juny es faran les matriculacions.
Doncs com podeu comprovar, moltes dades, moltes dates també a tenir en compte i que evidentment doncs, us anirem ampliant a través d'aquest programa. Doncs ara parlem de les millores a la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista.
Continuen les obres de millora de la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista de Sant Andreu. Aquestes actuacions es duen a terme a la cruïlla entre el carrer de la Barcelonesa i el passeig de l'Havana. Tot i així, el parc romandrà obert en plena normalitat.
I on també continuen les obres de millora és el carrer de Sant Mateu.
Continuen les obres d'arranjament del carrer de Sant Mateu a la seva totalitat, accés Rambla 11 de setembre i accés carrer de Santa Coloma, per tal de millorar-ne l'accessibilitat i la circulació de vianants. Les actuacions consistiran en la remodelació de la calçada i la renovació de les voreres, tot transformant la secció del carrer en plataforma única, sense aparcament. Per aquest motiu, aquest tram de carrer es veurà afectat per un tall de trànsit. L'accés a vehicles d'emergència i de serveis es garantirà en plena normalitat, així com el pas al veïnat i els garatges particulars.
I atenció, perquè s'acaba d'obrir un espai de recerca activa de feina al Bon Pastor.
Busques feina? Ara a la Biblioteca del Bon Pastor t'hi ajudem. En col·laboració amb el programa Treball als Barris de Barcelona Activa, us convidem al nou espai obert de recerca activa de feina, on podreu rebre assessorament en cursos de formació o borses de treball on enviar els vostres currículums i altres coses relacionades. Els dimarts de 11:15 fins a 2:15 del migdia a l'espai multimèdia de la biblioteca, a la segona planta. No cal inscripció prèvia. I si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb la biblioteca, al carrer Estadella 62, al telèfon 93 498 0216 o enviant un correu electrònic a b.barcelona.bp@diva.cat.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Noemí i a Mireia per aquesta ampliació d'aquestes informacions. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tot seguit ens fiquem en matèria per conèixer doncs totes aquestes informacions de les quals doncs us ampliarem en detall d'aquí uns minuts. Tot això d'aquí un moment. Fins ara.
Tanta la sort, un nadó anava molt a poc a poc. Sempre que passava per l'abretor em recordava que havia de ser fort.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos, tal com començàvem el nostre programa, que l'Ajuntament atorga les beques per les vacances d'hivern al 84% dels sol·licitants. L'Ajuntament ha concedit ajuts econòmics per la setmana de les vacances d'hivern que la ciutat es fa del 7 a l'11 de març a gairebé totes les famílies que ho han sol·licitat. Per tant, per parlar-ne, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Eugènia Fernández. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica com ha anat, no, aquest atorgament d'ajuts.
Doncs mira, s'han presentat 63 famílies, que al voltant de 63, que són les afavorides, s'han entregat 101 sol·licituds. 96 han estat aprovades, quasi el 100%, i 5 han estat denegades. I denegades perquè doncs, no complien els requisits, perquè superaven el límit d'ingressos o bé perquè no estaven empadronats a Barcelona. Però vaja, un 96 d'aprovades davant de 101 sol·licituds. Vull dir que està bastant bé.
Molt bé. Doncs sí, la veritat és que són força famílies que podran rebre aquest ajut. El que sí que tenim en compte de que aquestes famílies que les presentaven doncs, probablement ho feien per activitats que no eren subvencionables, no?
Home, les activitats que, bueno, les famílies es presenten totes per activitats de casals de lleure, casals esportius o campus olímpia. I totes aquestes activitats podien rebre subvenció. El que passa que si tens uns ingressos superiors a 667,70 euros anuals, doncs ja no pots.
Ja no poden optar.
Sí, no? Però que vaja, que s'han donat força beques i llavors, doncs, per exemple, s'han donat 19 a famílies nombroses, 20 a famílies que són monoparentals, 11 que tenen un membre amb discapacitació, vull dir que són famílies que realment ho necessiten.
Clar.
I clar, si estem per la igualtat i per la igualtat d'oportunitats, tant les famílies que tinguin recursos com les que no, si volen optar per casals o per campus, doncs hi han de poder optar, i aquesta és la política de l'Ajuntament, d'ajudar qui ho necessiti realment.
Exacte. També hem de dir que aquesta quantitat de beques s'aproxima als 400.000 euros, no?
A veure,
pel que fa a la ciutat.
Ah, que fa la ciutat, sí. A Sant Andreu, en total, ens acostem als 6.000 euros. Mira, la quantitat exacta és 5.749,20. O sigui que ens aproximem als 6.000 euros.
I aquesta quantitat s'ha atorgat a les diferents famílies que han sol·licitat.
Totes les de Sant Andreu. I a més, vull dir, hi han hagut 2 dies per reclamar. No ha vingut, ningú ha reclamat, 0 reclamacions. I quan venien a veure els llistats, doncs normalment estaven d'acord amb la quantitat de beques assignada. Perquè es podia rebre un 90%, un 60% o un 30%. Llavors, doncs, la gent estava bastant d'acord.
És la primera vegada que es donen aquest tipus d'ajuts?
Per campanya de vacances d'hivern, sí. Per la setmana d'hivern, sí, perquè ha estat una novetat.
Clar.
Una novetat que s'introduïa en guany així per provar, no?
Per la Setmana Blanca.
Exacte, per la Setmana Blanca. Donat que, doncs, que les vacances d'estiu, doncs, sempre hi ha famílies que es queixen de que són excessivament llargues i que després el segon trimestre també és un pèl llarg i els nanos doncs, experimenten un cansament en el seu rendiment i ja no és tan bo. I llavors doncs, sempre s'havia pensat de posar un descans d'una setmana. I aquest any doncs, és la prova que s'ha fet. No?
Perquè podríem tornar a dir quina quantitat de famílies han rebut aquest ajut?
Mira, 63 famílies afavorides. 63 famílies que han rebut beca.
Molt bé.
S'han presentat 101 sol·licituds, N'hem aprovat 96 i només s'han rebutjat, s'han denegat justificadíssimament 5. Perquè superaven el límit d'ingressos o bé perquè era gent doncs, que no estava empadronada.
Clar.
Barcelona. En canvi, portaven els nens a activitats al barri o estaven molt a propet. I pensàvem doncs, que tenien opció, però és un requisit fonamental doncs, estar empadronat a Barcelona, perquè doncs, altres poblacions al voltant nostre doncs, també tenen aquestes campanyes i aquestes ofertes similars.
Sí, perquè nosaltres la notícia que hem rebut és que l'Ajuntament aporta només a la ciutat de Barcelona el doble del que ofereix la Generalitat a tot Catalunya. O sigui, és una dada a tenir en compte, no?
Sí, bé, l'Ajuntament ja fa anys, no?, doncs, que fa la campanya de vacances per estiu. I amb aquesta filosofia, no?, d'oferir durant el mes de juliol o setembre, que són els mesos que els nanos encara doncs, estan per aquí, perquè encara la major part de les famílies fan les vacances de l'agost, doncs, que tinguin oportunitats de fer casals d'esports o casals de lleure, o bé anar amb grups d'escoltes a fer uns campaments, unes rutes, i l'Ajuntament té una llarga tradició d'aquestes campanyes d'activitats de vacances.
Sí.
Aleshores tenim unes entitats que s'han especialitzat en oferir aquestes activitats, que compleixen uns requisits, que tenen uns objectius ètics i que aleshores l'Ajuntament doncs, les examina i homologa i confia.
Molt bé.
Llavors doncs, sempre és un èxit. Aquest any de Setmana Blanca doncs, és la novetat.
Clar.
Ara hem de recolzar doncs, a les famílies que es troben en un moment delicat econòmicament doncs, que puguin tenir aquest ajut, no?
Clar que sí, perquè a veure, tots coneixen no, la situació de crisi per la que estem passant, moltes famílies que estan quedant a l'atur o un pare o una mare i a cops els dos, no? Doncs és una situació molt delicada.
Sí.
I vaja, que s'ha d'ajudar, s'ha de donar un cop de mà amb el que sigui.
El que sí que hem de tenir en compte ara és que les famílies que surten beneficiades d'aquestes ajudes tenen fins al 24 de febrer per inscriure's, per rebre aquest ajut.
De totes maneres, les famílies, quan van a l'entitat a demanar la beca, l'entitat les informa de tot, on han de portar els fulls, que en aquest cas doncs, anaven al centre Garcilaso. Allí hi havia una tramitadora de beques que els atenia superamablement, que els hi explicava tot, que després tenen uns llistats que poden anar a mirar doncs, quina quantitat se'ls està otorgada, que de vegades se'ls truca, que si falta algun paper també se'ls truca i se'ls informa moltíssim.
Molt bé.
Vull dir que no crec que cap família es despisti, i menys les famílies que han rebut la beca i que ho saben segur, i a hores d'ara ja ho saben.
Clar, perquè se'ls ha comunicat, no?
Exacte, la gent que es mobilitza i va a demanar una beca, hi ha gent que té un interès, i té un interès perquè els seus fills doncs, no es quedin a casa.
Clar.
En aquells dies en què doncs, els pares doncs, estan treballant o es quedin jugant en una plaça al carrer o que se'ls hagin de quedar els avis. Doncs si en unes hores veiem activitats lúdiques que estan força bé, doncs...
El que sí que hem de dir és que hi ha almenys una entitat d'aquest tipus als diferents barris de Sant Andreu.
Sí, mira, per exemple, a Sant Andreu hi ha tres, a la Sagrera una, a Navas i Congrés Indians no en tenim cap, a Baró de Viver dues, al Bon Pastor dues, a Trinitat Vella una.
Molt bé.
En total, 9 activitats per triar. Però a banda d'això, les biblioteques tenen activitats, hi ha descomptes dels cinemes aquesta setmana, museus... A part d'aquests casals hi ha molta oferta per les famílies i pels nens.
Molt bé.
Doncs les famílies beneficiades que aprofitin aquests dies i que s'ho passin d'allò més bé.
Esperem que sí, esperem que sí.
D'acord.
Doncs moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens heu donat d'explicar doncs els ajuts i la campanya. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Eugènia, per haver intervingut en el nostre programa d'avui.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu, bon
dia.
Doncs ja ho sabeu, l'Ajuntament ha atorgat les beques per les vacances d'hivern al 84% dels sol·licitants pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, però pel que fa a Sant Andreu doncs s'han donat 101 sol·licituds. S'han fet 101 sol·licituds. D'aquestes n'han sortit 63 famílies, 96 que han estat aprovades i 5 que han estat denegades. Doncs aquest és el resum del que podem dir-vos d'aquesta notícia d'avui. I nosaltres ara el que farem serà una nova pausa perquè volem entrar en contacte amb altres informacions que us avançarem d'aquí a uns moments. Ara fem una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem ara mateix.
Torno a escriure't fa vora un mes que no tinc notícies. Jo i el brivall més sols cada dia. S'ha estirat tant que no t'ho creuries. Nits tan amargues des de que vas marxar al front, dies que es fan eterns aguardant el teu retorn. Quan tots dos fem tornar a sortir el sol, desfent-nos a petons des de sota. Quan l'odi i el rancor s'acabin ja d'un cop, les guerres i el dolor s'esborrin del record. Què està passant? Les cartes no arriben. Vull acceptar sospiten. Potser ja és hora de començar a dir-te adéu. I jo encara confio que apareguis rere meu. I tots dos fem tornar a sortir el sol, desfent-nos a
des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de parlar de la setmana de formació i espectacle escènic 7 de teatre que realitza el Centre Cívic del Bon Pastor. I per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Marina Guard, que pertany a l'entitat de la Jarra Azul, que evidentment ens ho podrà explicar molt millor. Doncs Marina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs finalment es fa el Centre Cívic del Bon Pastor, oi? Això del set de teatre?
Sí, sí.
Perquè havia previst que es fes a Can Fabra, però finalment...
Bé, no, és un projecte que té dues vessants. Per una banda, fem formació teatral per als instituts del districte.
Sí.
Això ho fem al Centre Cívic de Bon Pastor, aquí de dilluns a divendres, on cada dia venen dos instituts a fer un curs que aquest any està dedicat al teatre d'intervenció social. I després, als vespres, tenim tres cursos de formació per adults, que això estava previst a fer Can Fabra, però al final hem hagut de canviar d'espai perquè han començat les obres de les golfes i hem vingut també aquí a fer-ho al Centre Cívic Bon Pastor.
Uh-huh. Doncs el set de teatre és una... pretén ser el marc que potenciï la formació escènica, oi?
Exacte, cada any intentem pensar en tres tallers de formació per adults diferents, de diferents disciplines, de les arts escèniques, i aquest any tenim un taller d'ombres xineses, un taller d'esgrima i un altre taller de multimèdia aplicada al teatre.
A més, el 25 de febrer hi haurà el Jo també planxo, de la companyia Impacte Teatre.
Exacte, tenim dins el marc aquest de formació per joves, estem treballant amb la companyia Impacte Teatre, que fa uns tallers de formació teatral d'intervenció social, i llavors el divendres fem aquesta obra que es diu Jo també planxo, i a les 9:30 al Centre Cívic de Bon Pastor, per 3 euros podeu venir-la a veure.
Molt bé, doncs està bé de preu, sí.
Sí.
En un moment de crisi, doncs, val la pena aprofitar aquestes...
Sí, sí. A més, ara, amb la línia 9 i la línia 10, s'arriba molt ràpidament al Bon Pastor, per tant, és molt còmode.
Perquè, a més, hem de dir que el Set de Teatre fa molts anys, que funciona, perquè vam parlar...
Aquest any és la 8a edició, ja.
Sí, perquè vam parlar l'any passat amb l'Òscar,
sí.
Pot ser?
Sí.
I ens va explicar, doncs, que ja portaven força temps endegant aquest projecte.
Sí.
I que va dirigit sobretot a un col·lectiu juvenil, no?
Sí, 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 principalment bueno, tenim aquest punt fort que és la formació als instituts i després els tallers per adults, però que normalment la gent que s'apunta és públic jove, normalment, tot i que és per totes les edats. Però...
Sí, també doncs, perquè hi ha gent doncs, que se senti una mica amant de les arts escèniques. No?
Exacte, és com és un projecte dedicat a tots els que vulguin continuar-se formant.
Perquè ara a la Jarra Azul què esteu fent a més?
Bé, des de la Jarra Azul continuem amb els projectes de la mostra de curtmetratges del Doctor Mabuse, que es fa al juny a la plaça del Rei i a Trinitat Vella, i després fem el Fórmula Art Escènic, que és una mostra de teatre juvenil, una marató de les arts escèniques que fem al mitjans de juny a Trinitat Vella, també on passen tots els grups de teatre que tenim a fer les seves obres. I després també tenim el concurs dramatúrgic, aquest any hem fet la segona edició, i tenim un parell de tallers de teatre per adults també.
És a dir, que teniu molt contacte amb la Trinitat Vella, amb
nosaltres.
Exacte,
la nostra seu està a Trinitat Vella, i és allà on sempre hem començat els projectes i és on tenim la màxima activitat.
Doncs esperem que aquesta relació entre Ràdio Trinitat Vella i la Jarra Azul que continuï endavant, i que puguem doncs, continuar explicant doncs, espectacles escènics que realitza la Jarra Azul als diferents centres de Sant Andreu.
D'acord, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a tu.
Adéu,
bon dia. Molt bé, doncs avui hem parlat amb la Marina Guard, que pertany a la Jarra Azul, i que ens ha explicat doncs, això, la setmana de formació i espectacle escènic al Set de Teatre, que era ara està en marxa, i que podeu gaudir aquests dies doncs, al Centre Cívic del Bon Pastor. Doncs ben a prop d'aquí, també. Doncs ara el que farem serà una nova pausa, però atenció, perquè a continuació el que volem parlar és un tema força important per destacar, i és que el Festival Barcelona Visual Sound va acabar la setmana passada i volem, doncs això, fer un balanç de com ha anat aquesta setmana del 8 al 18 de febrer en què s'ha desenvolupat aquest Barcelona Visual Sound. Això ho farem d'aquí uns moments.
Quanta feicona sé que envia tot. Vaig venir cap a tu en lo meu millor. Ben suau dins jo, era un sentiment nou. Tu me fas coses que ja no sé explicar. Aferra molt fort que no sent mal. Cada cop del meu cor és un sentiment nou. L'amor tan recec i demana dedicació.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens anem a parlar amb un dels responsables de joventut de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Toni Ribas, perquè ens expliqui, doncs ens faci un balanç de com ha anat aquest Festival Barcelona Visual Sound que va començar el 8 de febrer i que es va desenvolupar fins a la setmana passada. Sí, exacte, fins a la setmana passada. Toni Ribas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs m'agradaria que ens expliquessis o fer un balanç de com ha anat aquest festival a Barcelona Visual Sound, que ja porta molts anys duent-se a terme al barri de la Sagrera i també a diferents punts de la ciutat.
Doncs mira, primer de tot, molt satisfets de com tu has dit, de fer una nova edició del festival, ja en portem 8, i en general, doncs, molt content tant a nivell de concurs com a nivell de participació de la gent a l'activitat, en les activitats que hem oferit. Pensa que per un cantó hem aconseguit, doncs, oferir més de 56 més de 50 activitats gratuïtes en la que hi han participat més de 2.000 persones, i que després també hem aconseguit a nivell de concurs, doncs, el que et deia, doncs, que es presentessin 247 obres, que són moltes obres i que en general, ja et dic, que estem molt satisfets perquè hem aconseguit que el visual sigui això, no? El que intentem, que sigui un aparador per artistes joves que comencen en l'àmbit audiovisual.
Perquè aquest festival va néixer, tal com hem dit, al Centre Garcilaso, i s'ha anat desenvolupant o s'ha anat engrandint, doncs, a diferents punts de la ciutat, no?
Exacte. Mira, el Centre Garcilaso va ser la gènesis del Visual Sound, i de mica en mica hem aconseguit anar creixent. Actualment el visual es pot veure en 6 districtes, i participa en 8 equipaments, i bueno, i sobretot, doncs, això, vull dir, gràcies a la feina de Garcilaso i d'uns quants centres més que van ser els pioners, hem aconseguit que el visual tingui la rellevància que ara mateix té i que considerem molt positiva per tothom, vaja.
Perquè a més han anat tocant diferents temàtiques.
Sí, mira, el visual, amb aquesta voluntat d'oferir un espai per tothom, realment tenim moltes categories, i moltes categories em refereixo a que, bueno, a qui vulgui participar pot anar des del camp de l'animació fins al camp del documental de contingut social, que per exemple és la secció que desenvolupa Garcilaso. Després també hi ha ficció, hi ha videoclip, videopublicitat, i bueno, hi ha 11 categories en les quals jo animo a qui vulgui participar que cap problema, que segur que trobarà la categoria de la seva vida, per dir-ho d'una manera.
Perquè aquí al Centre Garcilaso, no sé si tens constància de com ha anat aquest reportatges de caràcter social.
Mira, justament aquest any, si estem satisfets d'una categoria, és d'aquesta, en el sentit de que s'han presentat obres amb bastanta qualitat, i a nivell d'activitats també ha anat força bé. Vull dir, el centre ha mogut amb les activitats que ha organitzat un volum de gent important, i no només gent especialitzada en la matèria, que ja és això, sinó també una mica obert a tothom. Vull dir que en aquest sentit, ja et dic, molt satisfets.
A més, també a Boca Nord també s'han fet algunes activitats.
Correcte. Mira, Boca Nord s'encarrega bàsicament de la secció d'animació i de la secció de videoclip. En aquest sentit, a Boca Nord, per exemple, la gent ha pogut disfrutar d'una activitat molt xula, que era un taller de màster de Tactool, que és una eina multimèdia que es projecta imatges, que vindria a ser com un instrument, però en lloc d'emetre sons, emet llums, no? I, bueno, ha estat realment una experiència molt curiosa. Llàstima que també el dia que ho vam fer el temps no ens va acabar d'acompanyar, però la gent que va poder assistir va tenir el privilegi de tocar eines i una eina que jo crec que té molt de futur i que és molt interessant. A part d'això, doncs, destacar també l'activitat de vídeo musical del Clip Express, que dona l'oportunitat a grups joves a construir el seu videoclip, i els passes a la secció competició.
Perquè el que és el Centre Garcilaso, quants han participat? Quina és la participació?
Mira, al Centre Garcilaso s'han seleccionat 10 documentals, si no m'equivoco, d'una trentena aproximadament. I a nivell de participació, doncs, han participat a les activitats unes 215 persones, que per nosaltres, tenint en compte que són 4 activitats les que organitzava, doncs, sí, em sembla una bona xifra.
Per tant, encoratjar tota aquella gent doncs, que es trobi doncs, relacionada amb el món de l'audiovisual de pugui participar en anys...
Sí, sí, correcte. La voluntat és aquesta, que la gent es decideixi, que la gent no tingui cap mania, que provi, que nosaltres en principi al setembre ja publiquem les bases de la propera edició i que... Vaja, animo a tothom que vulgui, que estigui estudiant, que tingui ambició, que disfruti fent qualsevol tipus de peça en l'àmbit audiovisual, a participar en el visual, perquè penso que és una porta d'entrada i bueno, penso que en aquest sentit val la pena, si més no, provar i participar i viure l'experiència del que suposa un festival.
Perquè a més són caràcters, són temàtiques molt àmplies, en un i cap de tot, i que els joves doncs, se sentin atrets per aquest festival doncs, és molt positiu.
Sí, no, de debò que vull dir, ja, tenim fins i tot, pensa ja et dic, que dins el ventall que dèiem de videoclips, videopublicitat i videocreació, fins i tot tenim la categoria de 2 minuts en un dia, que consisteix en fer una peça en 24 hores. En fi, realment... que el jove miri la pàgina web, que en la pàgina trobarà les bases, les seccions i que estem que estem a la disposició per qualsevol dubte. La nostra web, mira, aprofito per dir-te-la, www.bcnvisualsound.org.
Visualsound.org.
Val.
Molt
i, bé. Bueno, i sobretot això, vull dir, animar-nos perquè... ja comencem a treballar amb la novena edició.
D'acord, doncs, Toni Ribas, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i nosaltres, doncs, des d'aquí ja anirem comentant doncs, de quina manera pot la gent o els joves participar d'aquest festival.
Moltes gràcies a vosaltres.
D'acord.
I a reveure.
A reveure. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè heu de tenir... sobretot un paper sobre la taula i un bolígraf i apuntar doncs, totes aquestes activitats i agenda que us anirem d'aquí una estona comentant doncs, quins són els actes més importants a destacar i a viure avui aquesta mateixa tarda o fins i tot demà. Això serà d'aquí uns moments, després d'aquesta petita pausa. Hopeless.
Cada cosa va pensant el temps s'atura per una cançó, aquesta cançó. Blues over, records que passen a la velocitat de la llum. Imagino aquell saxo tocant. Hopeless, blues calling your love. Desfés entre els teus acords totes les desgràcies que em puguin passar. Olor de quitra, de tempesta d'estiu. La soledat és brusa, tant fum de cotxes. El polígon pot estar poblat com...
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do la quantitat de temes que hem tingut avui sobre la taula. Hem parlat del tema de l'Ajuntament que atorga les beques per les vacances d'hivern als diferents sol·licitants de la nostra vila, a Sant Andreu. Després també hem parlat amb la Marina Guarda, la Jarra Azul, d'aquest set de teatre. I ara acabem de parlar amb Antoni Ribas, que és un dels responsables del Festival de Barcelona Visual Sound. I encara ens queden molts temes a tractar, moltes coses a comentar-vos. Com per exemple és aquest Arriba al Cabaret Sonàmbulos amb la companyia Croma a la Nau Ivanov.
Avui a les 9 de la nit podreu gaudir del Cabaret Sonàmbulos amb la companyia Croma. Imatges i soliloquis de soles i solos que, tot viatjant per múltiples espais i temps, ens remeten a nits sonàmbules. Presència pura, presència dels cossos destinats a activar l'ull de l'espectador. Són textos que, sense ànim narratiu, provoquen humor i compassió pel seu compromís amb el cos que els esculpeix, aquí i ara. L'entrada val 6 euros i pels amics de la Nau Ivanov, 4.
Doncs això es realitza avui i el que també es realitza avui al Centre Garcilaso és aquest cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles, amb el conte El secret de les mines de sal.
El Centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles, el conte El secret de les mines de sal, a càrrec de Teresa Saladric. És per a una mainada a partir de 4 anys i l'entrada és gratuïta.
I atenció, perquè si us agrada llegir, teniu l'oportunitat d'acostar-vos a les biblioteques de Sant Andreu, on es realitza el Liberar, que és la primera mostra creativa de les biblioteques.
Les biblioteques del districte de Sant Andreu volen engrescar els veïns i veïnes dels nostres barris a deixar anar la seva imaginació per tal de construir entre tots una mostra creativa entorn a la lectura. I tindrà cabuda qualsevol manifestació artística i podrà participar tothom de forma individual o col·lectiva. Les biblioteques, al llarg del curs escolar i fins al 31 de març, aniran recollint les vostres obres i es donaran a conèixer a través d'aquest blog. En aquest blog també anireu trobant idees al voltant del tema triat, així com bibliografies i diferents recursos útils. Durant els mesos d'abril i maig, les biblioteques de cada barri exposaran les creacions que hagin rebut durant tot el curs i participen les biblioteques Bon Pastor, Garcilaso, Ignasi Grècies Can Fabra i la Sagrera Marina Clotet.
I encara tenim més coses. L'exposició fotogràfica del primer Festival de Cultura Urbana Trini Jam.
La Biblioteca del Bon Pastor us convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida per al proper Festival de Cultura Urbana que aquest any es celebrarà el Bon Pastor a l'abril. Són fotografies a càrrec d'Alma Libre, Laia Armandà i Xavi Serradell.
Doncs això, encara que aquesta senyora es digui Alma Libre, recordeu que Alma és el nom i Libre és el cognom, és a dir, no es tracta de cap reivindicació. No. Anem a una exposició que es diu La Sagrera del Futur, al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca.
El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix aquests dies l'exposició La Sagrera del Futur. L'exposició és una mostra dels nous equipaments que es preveu construir en el decurs dels propers anys a la Sagrera. Aquest programa d'equipaments ocuparà 10 grans solars. En gran part d'aquesta operació ha estat possible gràcies als espais que s'obtenen per a la construcció de la nova estació de la Sagrera i del túnel de l'AVE. Avui de 4 de la tarda a 9 de la nit. L'entrada és gratuïta.
Doncs aprofiteu aquesta exposició de la Sagrera del Futur perquè ja li queden pocs dies perquè pugueu visitar-la. I ara ens n'anem cap al Centre Cultural Can Fabra, on es realitza Murs amb valor afegit, una altra exposició.
Per a l'economia, la ciutat esdevé un espai d'explotació i d'intercanvi de mercaderies, i l'urbanisme és servidor del profit més que no pas de la cultura. Diem que la persona és lliure, però està inserida en xarxes que fugen del seu control, inhibeixen la seva capacitat d'iniciativa i de creació i l'impedeixen mantenir una relació afectiva amb la seva cultura i el seu propi passat. Montse Ortega Silva és autora de les fotografies i és alumna de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, IEFC, fins al 25 de febrer a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra.
I un altre lloc on es fa una exposició és a la Nau Ivanov. L'exposició es diu No hi havia manat i ja l'enyoraven.
La Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit, l'exposició de fotografies No hi havia manat i ja l'enyoraven, d'Agustí Humbert i Mada Llorenç. Hem llegit que Ernest Hemingway va escriure «No hi havia anat i ja l'enyorava», una magnífica definició de la malaltia coneguda com el mal d'Àfrica, que fa referència a la sensació de nostàlgia de qui ha visitat l'Àfrica i desitja tornar-hi. En ser a casa i contemplar les nostres fotografies a la pantalla de l'ordinador, van començar a sentir aquesta beneïda malaltia. L'Agustí Humbert, Ripollet, 1948, i Magda Llorenç, Barcelona, 1954, viuen a la Sagrera des de 1975. Són membres de l'agrupació Fotocine Cerdanyola-Ripollet, la Federació Catalana de Fotografia, d'Imatges Sans Frontier i de l'Associació Fotògrafs Sagrera, grup organitzador d'una sèrie d'exposicions d'autor a la Sala de Màquines de la Nau Ivanov. El grup de fotografia Fotosagrera és una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial a totes les persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital. L'objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera aficionats a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri de la Sagrera. L'entrada és a franc.
Doncs ja ho sabeu, aquests dies l'exposició no hi havia anat i ja l'enyoraven a la nau Ivanov. I també hem de comentar-vos que des del Centre Garcilaso el que es promou és el Laboratori Producció Audiovisual Xinexità, que arrenca un nou projecte audiovisual.
Si tens entre 14 i 18 anys, no et perdis l'oportunitat de participar al càsting més esperat de l'any. Grava't en vídeo explicant qui ets, el que fas, el que estimes, el que odies, el que et fa riure o plorar, el que escoltes, el que balles, el que veus, el que menges o el que vulguis, i forma part d'aquesta nova experiència audiovisual. Busquem actors, guionistes, compositors, intèrprets per a la banda sonora, és a dir, la música, fotògrafs, dissenyadors d'art i vestuari, maquillatge, tècnics, operadors de càmera, llum, so i el que tu puguis aportar. Informa-te'n a www.facebook.com/audiovisualsgarcilaso o envia'ns un correu electrònic a audiovisualsgarcilaso@yahoo.es.
I encara tenim més coses, com per exemple la microexposició de Maria Godoy que es realitza a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra.
Maria Godoy neix a Barcelona el 1988. La seva iniciació a molt primerenca edat en la pintura clàssica va determinar una preferència especial per les tècniques tradicionals, com demostra l'acabat pictòric de les seves obres. El seu estil està fortament influenciat pels clàssics de sèrie B i els almanacs de còmic dels anys 70, és a dir, de zombis, fantasmes, cervellets i kràquens de mar. I és evident el seu interès en l'anatomia humana, especialment sense pell. De la imaginació d'aquesta il·lustradora es desborda un univers fosc i macabre, però igualment tendre i dolç. Exalumna d'art gràfic a l'Escola Josso, el seu treball ha estat exposat nombroses vegades a Gavà i Barcelona, i actualment es pot trobar al llibre Sona Josso, Univers d'autors, de l'Escola Josso 2010 i al web.
Doncs Maria Godoy, la seva exposició a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. I encara tenim més coses, no sé si ens donarà temps, però sí que volem dir-vos que hi ha a punt una inauguració del Centre Cultural Federica Montseny a la Casa de les Aigües de la Trinitat Vella.
La Casa del Guarda ha estat rehabilitada i es convertirà en el nou Centre Cultural Federica Montseny, que acollirà en un futur l'espai d'informació del Museu d'Història de Barcelona Casa de l'Aigua, dedicat a explicar l'abastament d'aigües de la ciutat. Amb aquest nou equipament, els veïns i veïnes de la Trinitat Vella guanyem un nou espai cultural, social i educatiu. Per celebrar-ho, farem una jornada de portes obertes del nou centre, amb animació infantil i una degustació de coques del forn de la Trinitat. Aquesta iniciativa vol projectar el barri de la Trinitat Vella i el districte de Sant Andreu a partir de la difusió de la història de l'aigua, que forma part del seu patrimoni cultural, històric i paisatgístic. Així mateix, també hem volgut recuperar la memòria del parc Casa de les Aigües i vetllar per la conservació dels seus edificis. Aquesta activitat es portarà a terme aquest diumenge 27 de febrer, a partir de les 11 del matí, amb el programa següent. D'11 a 2, portes obertes al centre i a la Casa del Maquinista. A 11:45, animació infantil. I a 12:45, podrem gaudir d'una degustació de coques del forn de la Trinitat.
Doncs això serà aquest diumenge i ja us anirem avançant, doncs, a mesura que passi la setmana, doncs, com es va desenvolupant aquesta exposició, aquesta inauguració del Centre Cultural Federica Montseny a la Casa de les Aigües. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, moltíssimes gràcies a Noemi Escribano.
A tu.
També a Mireia Gutiérrez.
Molt bona tarda.
I evidentment, com no podia ser d'altra manera, a en Xavi Álvarez, també moltíssimes gràcies. Nosaltres el que fem ara mateix és marxar, és a dir, que ens retrobem demà a la mateixa hora, per tant, que passeu una molt bona tarda.